William C. de Lluís.
Amb C de Lluís Cortés, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb C de Lluís Carreras. Bon dia, Lluís.
Hola, molt bon dia.
Què us transmet el partit d'ahir? És veritat que és contra el Ceuta, que és cué del seu grup amb una categoria inferior a la del Barça, però bueno, has de guanyar 0-5, tu, i hi ha partits que te'ls has complicat.
A mi em transmet tot coses positives, tot coses bones, perquè és un partit trampa en el que tens molt a perdre i molt poc a guanyar, i al final el Barça va fer un partit molt pràctic. La primera part potser va costar una mica més, però també és normal davant un rival que està defensant en pocs metres, que està fresc, que encara no està cansat. I tot i així, una acció puntual de Rafinha aconsegueixes obrir la llauna i la segona part va ser molt bona.
Aviam, Carreras, que escolto que vas passant pàgina als apunts. Què diuen aquests apunts?
No, és totalment d'acord amb el Lluís. No hi ha res a dir, sinó de menys molt més, madurant molt bé el partit, tinguent clar quins són els jugadors que havien de jugar aquest partit, netejant pràcticament 10 dels jugadors que van jugar a la final de la Supercopa, posant a Lewandowski perquè toca, perquè ha de descansar, i bueno, i amb pics de rendiment de jugadors que estan molt bé, que era normal que demostressin amb l'últim classificat del grup 1 de primera ref que són millors, i bueno, i amb petits detalls en quant a dubtes normals, com el tema de Ferran, com el tema, per exemple, ahir de Pablo Torre, però guanyant, bueno, com s'havia de fer, com ho havia de fer el Barça, amb dinàmica totalment positiva, i no sé si servirà per més endavant, per Getafe, Girona, Betis, etc, però és el que havia de fer el Barça ahir.
Ara ampliem l'anàlisi. Lluís, us demaneu algú al sorteig o és igual?
No, jo crec que al final el sorteig és un sorteig. Llavors, per molt que et demanis, tocarà el que hagi de tocar.
Però una pregunta, tu que has estat amb vestidors de primera divisió i tal, els jugadors, què preferiu habitualment? Jugar contra algú que us a priori sigui inferior o sí, us van els partits d'aquests, jo què sé, un Barça-Madrid en aquest cas, o millor que no?
No, quan ets al vestidor, vols jugar a casa, com va dir Xavi, i el rival més dèbil possible, perquè la finalitat és arribar fins a l'últim partit i jugar a la final. Ara, dit això, jo em trio el Madrid. El Madrid i allà.
Ara que no jugues, no? Ara que no jugues.
Clar,
ara que no jugues, el Madrid jugo. I allà.
No, i allà.
No, però escolta, però té un raonament. El Madrid
allà,
i allà.
Raona això, raona, raona perquè és un atac de xuleria, això, eh?
No, perquè dels tres millors partits que ha fet el Barça amb Xavi, han sigut contra el Madrid. L'altre dia, i el del Bernabéu. El millor partit, però amb molt de temps. Per tant, crec que el vestidor li motiva, li mola, li posa jugar contra el Madrid i jugar allà. Sabeu que el Madrid ahir va fer bastants amors.
Sí, o sigui, que més fàcil sí, el Madrid que l'Atlético.
No, és veritat que el moment...
Per suposat.
El moment en què estem, és cert que és un bon moment per guanyar el Madrid.
Tant,
però jo també, jo sóc com Xavi, a casa i contra el més dèbil.
No, clar, el més dèbil qui és? Clar, perquè mires el quadre de quarts i ho deia abans, eh? Barça-Madrid, Real Societat, que va tercera a la Lliga, Atlético de Madrid, que és quart, Osasuna, que és l'únic que no ha guanyat la Copa de tots els que queden en competició, però va setè a la classificació, Atlètic Club, València, Sevilla, vull dir que ja no queden equips fàcils, eh?
Sí, també mira el moment, no? Potser el Sevilla és un bon moment per agafar-lo, perquè a la Lliga potser es focalitzaran més en la Lliga, no sé. A mi em sap greu que no hi hagi cap Mirandés, Alcorcón, no?, dels últims anys, que sempre s'acaba de posar en algun equip, perquè és el més bonic de la Copa, també és això, no? Però aquest any no hem tingut la sort.
El Barça amb l'Atlético es planteja la clàusula de la por a Memphis?
Desconec, perquè encara no és oficial, no, l'acord?
No és oficial.
Va, amb Nico, per exemple, va incloure clàusula de la por amb el València.
Però s'ha dit, Memphis és...
Clar, en el cas de Memphis entenc que serà traspàs.
No consta, ho podem preguntar, però vaja, a mi m'estranyaria molt, sí, perquè és un traspàs.
Però bueno, igual pots incloure una variable que si jugues contra ells t'han de pagar.
Aquesta temporada potser que no.
No sé, no, mira, és una bona pregunta, la farem aviam si hi ha resposta. En el cas de Memphis, a la una és el sorteig. El Fermín Suárez ens resumeix el 0-5 del Barça contra el Ceuta en números.
Bon dia, Sique. El Barça va ser ahir molt eficaç, fent 5 gols de 7 rematades a porteria. De fet, el Barça en els últims 7 partits ha obert la llauna amb la primera o segona rematada entre pals i per fi ha pogut deixar la porteria 0 en un partit que no és de Lliga. Lewandowski va tenir 2 rematades i va aconseguir 2 gols, per tant, 7è doblet del curs, suma ja 22 dianes en 23 partits, Kessié, gol i 2 assistències, Rafinha, gol, el primer seu des de fora de l'àrea en partit oficial i el tercer del Barça en el curs, i també una assistència del brasiler, i novament un gol d'Ansu sortint des de la banqueta. 7 dels últims 8 han sigut com a revulsiu. Ahir va marcar en la seva 5a acció i Ferran continua de sequera, però almenys va xutar un cop a porteria i deixa la seva marca en 321 minuts, que era el temps que havia estat sense rematar entre pals. Ángel Alarcón és el 9è debutant de les inferiors a l'era Xavi en 63 partits.
Són les dades del Fermín Suárez, a qui podeu escoltar la retransmissió del Barça aquí a la SER en català, al Moguts. Ja sabeu que teniu doble oferta, en castellà al Carrusel, en català al Moguts. De les dades, comencem per Ansu, perquè porta 3 gols en els últims 5 partits que ha jugat, i en aquests 5 partits conto el dia del Madrid, que va disputar 5 minutets, vull dir que no s'hauria ni de comptar, està en ratxa, Ansu Fati, i és curiós perquè no juga gaire de titular, Xavi ja ha dit, l'hem escoltat, que diumenge sí ho serà, però ha participat i és l'únic en tots els partits d'aquesta temporada, 26 partits d'aquesta temporada, i als 26 ha jugat algun minut Ansu Fati.
Sí, a veure, jo crec que Ansu està demanant a crits ser més important. O sigui, ha jugat tots els partits? Sí, però ha jugat en alguns d'ells minuts residuals, no? Llavors un jugador al final que vol és jugar i titular sempre. Això és el que aspira un jugador d'aquest nivell. És cert que, sortint de la lesió, potser no està encara preparat per jugar tants minuts o amb tanta regularitat, però si ens centrem en les dades...
Però realment, perdona, Lluís, sortint de la lesió ja no és així, perquè fa molts mesos que Ansu Fati està recuperat.
Per això jo crec que ara és el moment.
Que ja ens hauríem de remuntar al principi, al tractament de la lesió, al que pensen els serveis mèdics del Barça, al que pensen els metges que va consultar Ansu Fati, i amb si hi ha un excés de prudència per evitar que es torni a lesionar, però del genoll fa molt temps que està bé, i de la lesió muscular ja fa temps que Ansu Fati va ser operat i va reaparèixer. Vull dir que sempre anem amb aquella prudència que algun dia o altre s'haurà d'acabar.
Potser ens falta informació, no sé, potser pensem que està bé i que està al 100% i potser no és així, i per això aquesta prudència que podem considerar excessiva. Però el que està clar és que quan Ansu està entrant al camp està demanant a crits que vol ser important i que vol ser important, sí, en aquest Barça.
Sí, perquè té quelcom que és molt difícil tenir en el futbol, que és té gol. És que necessita molt poc per fer gol. Per tant, l'únic que li queda pendent és alliberar-se mentalment, ja no físicament, alliberar-se mentalment i que no estiguem tots a sobre protegint-lo massa, no? Dient, no, és que ara 2 minuts aquí, 30 aquí, 45 allà... Que deixi volar. Què passa? Que ara té una bona oportunitat perquè, bueno, no es pot comptar ni en Ferran ni amb Lewandowski. Dembélé sembla que comença a ser un fixe i, bueno, i té la possibilitat de jugar, pues, amb Rafinha. Ara Xavi també l'està protegint, crec jo, amb aquests 4 centrocampistes. Per tant, crec que pot brillar de fals nous. Per tant, que entri ja en la rotació, però amb més partits de titular que de suplent.
Diumenge serà titular contra el Getafe, ho va reconèixer Xavi en roda de premsa. Vosaltres, de les estones que l'esteu veient, detecteu millora? El veieu millor que fa un mes i mig o dos?
Ansu. Jo el veig amb més confiança. Jo sí, jo el veig més això, sí, més confiat. Jo crec que se'l veu quan juga, que ja... comença a encarar, que quan va sortir de la lesió, recordo que Ansu, abans de la lesió, era un jugador d'encarada, 1 contra 1, que se n'anava. Va tornar de la lesió i això li faltava una mica, no? Jo crec que ara ja torna a agafar aquesta confiança, és cert que ahir fa un gol, que és un bon gol, i és molt d'Ansu, el conduir cap a dins, no? El finalitzar pel llarg, i el veig amb molta més confiança.
Necessito 3 partits seguits jugant 90 minuts o 89 minuts o 80, per dir realment... Ja torna a ser l'Ansu. Amb estonetes és difícil.
Passa és que crec que aquí es barregen diferents aspectes i un d'ells és que els serveis mèdics del Barça són extremadament prudents perquè com que no es va operar en el seu moment, crec que tenen dubtes de que pugui aguantar molts partits seguits i això fa que Xavi sigui especialment prudent i això contrasta amb el que pensa l'entorn d'Ansu, que és una qüestió mental i que el que necessites és agafar confiança en minuts. Uh-huh. No sé, Xavi jo crec que va jugant d'una banda amb les ganes de donar-li bola i de l'altra amb la prudència de dir com se'ns torni a trencar, cagada sí. Pastoret.
I diríem amb una tercera, crec que molt important, eh? Que ara ja ha vist que amb De Jong, Busquets, Pedri i Gavi només en necessita dos a dalt, comptant que Lewandowski és fixa i el seu fill, i posem entre cometes, Dembélé, també, doncs diu, saps què? Tinc un problema menys, tinc un problema menys a fer, i escolta, i aquestes mitjoretes que el vaig sortint, vamos, m'està rendint perquè em va fent gols.
Sí, sí, és veritat.
Segur que si el Barça no portés aquesta ratxa de 10 partits, no?, sense perdre, segur que jugaria més d'inici.
Per cert, de Lewandowski hi ha una dada que vull requadrar perquè és important. Ha marcat ja a totes les competicions amb les que ha jugat amb el Barça. Ha marcat a la Lliga, va marcar a la Champions, va marcar a la Supercopa i ha marcat a la Copa.
Clar, és que és Lewandowski, el van portar per això.
La importància de tenir un tio que la té i pam, a dintre.
El van portar per marcar gols i la gent dubtava de l'edat, de no sé què, però al final un tio que té gol i que es conserva bé, perquè al final no és un jugador que estigui acabat. No. Té gol i fa gols. I fa el que se li demana.
I l'altre dia, que no se n'ha parlat gaire, el gol que fa Gavi, no sé si heu vist la jugada repetida, és brutal perquè l'assistència és de Lewandowski, però si us fixeu, abans de rebre la pilota, que Lewandowski està d'esquena a porteria, abans de rebre-la ja mira a la dreta i veu a Gavi. Abans de rebre la pilota, llavors, quan la rep, amb una dècima de segon, pum, li dona a Gavi. És brutal. Si veieu la jugada, sisplau, si no l'heu vist, recupereu-la, perquè és boníssim com veus a Lewandowski, com abans de rebre, gira el cap un moment, veu que a la dreta té a Gavi i de seguida, pam, quan la rep, en un moment, pim-pam, li dona a Gavi i és gol.
Clar, quan ets capaç de tenir aquesta informació abans de rebre la pilota, ets capaç de decidir molt més ràpid. És que fer la decisió després, abans inclús de rebre la pilota. Llavors, clar, això fa que pugui ser molt més ràpid. Això és de crack.
Això és la percepció. Quan Xavi explica lo important que és la percepció, és la quarta P, la percepció és controlar el teu entorn. La jugada que et defineix un tio que té percepció és aquesta de Lewandowski. N'hi ha més, però aquesta és brutal.
És que no només parlem d'un... Clar, no parlem només d'un finalitzador, d'un rematador, que dit això, ho fa molt bé. I això ho fa molt bé perquè és constant, perquè ho entrena, perquè ho prova, perquè ho executa i perquè ho fa. El primer gol dius, és un gol fàcil. Però no, però quan la pilota surt del peu, de l'interior de Lewandowski, amb la potència que ho fa a pesar de ser amb l'interior, ja saps que és gol. Però es dedica a moltes més coses, perquè entén el joc, entén el futbol, i sobretot jo també veig un vincle més enllà del terreny de joc amb Gavi, eh? Veig que el protegeix molt, que el mima molt, que li parla molt, que s'hi acosta molt... Ja sap.
La foto a l'avió de l'altre dia, que semblaven parell fi, quasi, eh?
Sí.
La vaig haver de mirar dos cops.
Sí.
De fet,
podria fer-ho, sí.
Sí, fregaria el pal, perquè es porten no, 16 anys, però bueno, ja podria. Què deies, Cristóbal?
No, les P's, que m'he quedat molt encuriosit.
Sí, les quatre P's són la possessió de la pilota.
Pebrots,
sí, també. Possessió de la pilota. Sí, mira, ara et diré una cosa. L'altre dia hi tenia... Mira, ara m'has recordat una cosa.
M'ha fet riure.
Possessió...
Espera, les quatre P's són... És que ara m'he recordat una cosa. Les quatre P's són la possessió de pilota, la posició dels jugadors, la pressió alta a la sortida de pilota rival i la quarta és la percepció. Són les quatre P's que expliquen l'ADN Barça, no?
Que bo.
Sí. Però això qui t'ho ha explicat?
Això molta gent, no?
Vosaltres, els ADN.
A mi no m'ho han explicat. Però tens molta raó, sí. És que realment...
Però si tu has estat allà i el Carles també, no s'ho han explicat.
Sí.
Però és que estava buscant una pedrada que vaig tenir l'altre dia. Tira un moment de pausa publicitària, que així ens traiem de sobre la publicitat, i a veure si trobo el document aquest.
Què t'hi jugues?
And the winner is Gavi.
Es un orgullo para mí recibir este premio. Muchas gracias, visca el Barça.
Al migdia, dues hores d'esports a SER Catalunya. Què t'hi jugues amb el Sique,
Sique!
I el Flaqui.
Flaqui!
Ara ho he recordat i he trobat la nota que em vaig apuntar a l'iPhone l'altre dia. No, és que el documental aquest d'Amazon Prime, Xavi explica la importància del llenguatge quan transmet idees als futbolistes. I, per exemple, diu que el seu staff no parlen mai de robar la pilota, sinó recuperar-la, perquè parteixen sempre de la premissa que la pilota és seva i que l'han de recuperar si la perden. Bueno, i explica una sèrie de conceptes i tal, i llavors recordo lo de les 4 P's, no?, que és allò de possessió, posició, pressió i percepció.
Jo tinc les del Madrid.
4 P's que expliquen l'ADN Barça, però és que llavors vaig començar allà, tenia poca feina, tu, apuntar-me paraules que defineixen el joc o la importància del futbol, i clar, el futbol es pot explicar a través de la lletra P. perquè tens possessió, posició, pressió, percepció, però que és important també la picardia, la picardia, la punteria, perquè es tracta de marcar gols, la professionalitat, i què ha dit abans Guardiola, que faltava passió.
Sí, sí.
I em van començar a sortir paraules amb la lletra P que expliquen lo important que és determinats àmbits en un equip de futbol, no? La picardia, punteria, passió, professionalitat, i que complementaven les quatre P's de Xavi. Carreras, aquesta era la meva pedrada. Tu, mira, pedrada, també. Sí, pedrada, amb P.
I precisió.
Precisió, però seria punteria, també, no? Precisió.
Sí, també, més finament.
Precisió.
M'agrada la de Pebrots.
Pebrots, també. Tinc
Carreras, les 6 P's del Madrid.
Ah, sí?
Tens tensió, Willy? Sí, sí. Mira.
Les P's del Madrid, eh?
Les P's del Madrid.
Ara hem dit les P's del Barça.
Les del Madrid són 6. 6. Claus.
6 claus.
Potre.
Patades?
Mira, potre.
Mira, potre és una. No, potre és una.
Potre. Espera, tira tensió, Willy. Potre, ja en tenim una. Potre.
Patades?
Patades.
Penals?
Penals.
Pressió als àrbitres?
Pressió als àrbitres.
Pandilleros?
Pandilleros.
La de potre ja l'hem dit. I piruleros.
Piruleros.
A mi. Serien les 6 P's del Madrid.
El futbol s'explica a través de la lletra P. A través de la lletra P. Lo del Madrid, perquè a la primera part en un equip mort, no sé si va veure el partit, 2-0, el Villarreal passant-li per sobre i tal, però és d'allò que l'has de matar 300 vegades i assegurar-te que està mort, rematat
i tot i així, enterrat. Encara en tindran una.
Sí, tot i així, tenen una. Perquè a més, no sé si us va passar, però amb 2-0 ja hi va haver un moment que ja tenia la sensació de ai, 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 que aquest remonten, eh? I anaven 2-0, eh?
Sí, el que sí que el Madrid hauria de prendre nota, que amb Ceballos i Asensio potser juguen millor. Sí, no sé, a mi em dona aquesta sensació.
I bueno, no vaig veure... d'en...
La primera part no la vaig veure perquè estava amb la doble pantalla, però en la segona, si juguen aquests dos, el Madrid juga millor.
Decisions d'entrenador. Al final treus a Kroos i entre Ceballos i dius, ostres, què guanyaré? No, guanyes control, guanyes passada, guanyes el que deia, no? També el Pep, aquesta il·lusió de voler jugar, aquesta gana, no? Sí. I Asensio per Rodrigo també, jo crec que encerta aquí l'entrenador, a pesar de que, bueno, que Vinícius va posar les piles, Benzema es va posar les piles i els de darrere també.
Us diu alguna cosa la imatge aquesta d'Ancelotti recriminant-li a Rodrigo que ni tan sols el saludi quan el canvia? Antonio Romero va explicar a la retransmissió a Carrusel que Rodrigo ja ha fet saber el seu entorn que li molesta que sempre sigui el primer substituït i que ha fet mèrits per ser un dels intocables i que sempre li toca amb ell que el canviïn el primer. Ancelotti se'l veu allà fotent-li la bronca a Rodrigo dient-li això, i Tchouaméni estan a un partit de la NBA a París a la mateixa hora que juga el seu equip. O sigui, són detalls que són com a mínim estranys, no?
Però potser et defineixen el moment actual del Madrid.
Exacte.
Que potser és que no estan bé, no? A mi, al final, donem Christensen i traume Rodrigo. O sigui, això està clar. Jo prefereixo jugadors com Christensen, que no fan soroll, que juguen, que són professionals, que van sempre amb l'equip, que sempre a sumar. I el Madrid potser ara mateix està en un moment on aquestes individualitats o aquestes peculiaritats individuals d'aquests jugadors, quan guanyes, passen desapercebudes perquè guanyes, i segurament Rodrigo haurà marcat un gol i tots estaran contents, però quan van mal dades, quan comences a perdre algun partit, quan caus en Supercopa, és quan aquests bolets comencen a sortir, no? Llavors és aquí on són setmanes clau, jo crec, per Madrid, a nivell de gestió del grup.
Ara, fixa't, com ressuscita i acaba guanyant 2-3 amb un partit que, si arriba a perdre Carreras, és un drama pel Madrid, eh?
Sí, sí, total. I quan l'entrenador s'ha de fixar en coses que no són tècniques ni tàctiques i van més enllà del que passa moltes vegades al terreny de joc, és simptomàtic del que ha dit el Lluís, que el Madrid sap que no està bé, sap que li venen partits molt difícils i complicats. També és veritat que sap que els títols es guanyen al maig o al juny, però que ara, moment, ara estan agafats amb pinces, estan agafats amb pinces. Dit això, reacciona molt bé perquè el que he dit abans, els de darrere es posen les piles, van a pressionar, l'Ancelotti posa cames fresques, i al final la qualitat individual defineix els partits, i el Madrid en té de jugadors d'aquests.
A la una, sorteig de Copa, el viurem en directe, el que t'hi jugues, a la taverna mediàtica, perquè d'aquí a una estona vindran els bojos, com
monogràfic,
és habitual.
Monogràfic del penal.
Qui ve?
Del penal.
Qui ve avui?
Gonzalo, perquè també hem de parlar de l'Espanyol, a la Copa, i l'Alberto Peinado.
L'Espanyol a la Copa és una ironia, no?
Perdut, no? És l'únic dia l'any que parlem.
Hem de parlar també del Madrid i del penal a Militao, que veig que no en parleu.
Qui ve, qui ve, qui ve?
Doncs el Quim, el Tio Faja, el Gonzalo, tota la...
L'Alberto B?
L'Alberto, evidentment.
L'Alberto B. A la una és el sorteig, després obrim la taverna mediàtica al que t'hi jugues. Xavi, després del partit, va respondre la pregunta de si li agradaria un fitxatge per substituir a Memphis Depay.
A ver, tampoco sería una tragedia que no viniera nadie, pero hombre, si nos pudiéramos reforzar, pues mucho mejor, pero contento con la plantilla.
Ara ja va recollint cable, Xavi. No seria una tragèdia que no vingués ningú.
Però demana que li portin algú, sí, perquè sap que la prioritat és l'altra.
Bueno, la prioritat és inscriure a Gavi, és normal, no?, que sigui aquesta la prioritat.
Totalment.
I potser també perquè ha trobat la manera amb els altres. Que ara ja veu que no el necessita tant.
No, no, però si és per Xavi, Xavi vol que li portin algú. Que passa
és normal que l'entrenador demani.
Sap que no li portaran o que és molt difícil que li portin alguna cosa en condicions.
Que si hi continuarà o no?
Sí, el Xavi compta amb ell i creu que el tindrà la plantilla fins a final de temporada, com a mínim, que no sortirà.
Ahir va marcar un gol i va donar dues assistències, perquè la de Rafinha, tot i que és una mitja assistència, perquè la rematada és des de fora de l'àrea, però el pas és de Kessié, i el gol de Lewandowski recupera la pilota en zona alta, per tant, ahir va un partit de Kessié. El que sí que ha tancat el Barça ja, ho hem explicat aquests dies, és el fitxatge de Lucas Román, que és un futbolista que reforçarà el Barça B, pel qual han pagat 1,5 milions d'euros. Santi, i has parlat amb el president del club on jugava aquest futbolista.
Daniel Pandolfi és el president de Ferrocarril Oeste, el club d'on han fitxat a Lucas el Pocho Román. Li hem preguntat com es va gestar el fitxatge del jugador argentí.
Sí, el Barcelona lo venía siguiendo de hace rato. Es un jugador que estuvo en la selección sub-16 argentina, estuvo en la selección sub-18 también, y siempre dando ventajas de edad, porque estuvo con 14, 15 años y con 17 en la sub-18, así que debutó en la primera división de nuestro equipo a los 16 años y siempre estuvo para ser titular, con lo cual le faltó quizás terminar de desarrollarse físicamente y futbolísticamente ahí en Barcelona. Por lo que hablé ahí con la gente de Barcelona, la idea es terminar de fortalecerlo físicamente y llevarlo de a poco, cosa que acá en Argentina iba a ser muy difícil.
Detalls de l'operació, 1,2 milions d'euros fixes, més aquests variables que explica el Daniel Pandolfi.
Sí, si juega 20 partidos son 2 millones de euros, si juega 30 partidos son 3 millones, y si juega 40 partidos son 4 millones de euros.
No hay variables por si debuta con el primer equipo ni nada por el estilo.
No hay variables por eso, y la cláusula sería 400 millones de euros. Sí, había los clubes que querían, eran los clubes de Argentina, y la oferta no superaba ninguna de esas ofertas. El Racing Club, por ejemplo, había hecho una propuesta, pero no alcanzaba esa propuesta. El tema es que este chico quemó esa etapa, y económicamente a nosotros nos convenía. Ojalá que el chico, y nosotros nos quedamos con el 15% del pase, esperemos que lo vendan nuevamente y ahí recupera lo que podemos haber perdido ahora.
Per tant, un 15% si el Barça el traspassa, la clàusula de 400 milions d'euros al Pocho Román, i el preu del traspàs, segons explica el propi president, 1,2 milions d'euros fixes. Llavors, si juga 20 partits, 2 milions... Si en juga 33 milions i si en juga 40, 4 milions. Però són milions que es van sumant?
No, en el millor dels casos, el fitxatge, si juga 40 partits amb el club, amb el Barça, 5,2 milions.
Val, 5,2 milions d'euros, com a molt, pagarà el Barça per Lucas el Pocho Román.
El Pocho Román, que per cert no podrà jugar aquest cap de setmana perquè no hi ha fitxes lliures al juvenil. Està previst inscriure-la en fitxa del juvenil, no hi ha fitxes lliures, per tant encara no pot jugar, però té els papers ja en regla per poder debutar quan el puguin inscriure. Es necessita una sortida al Barça B per poder-lo inscriure. I per últim, li preguntem a Daniel Pandolfi, a qui s'assembla el Pocho Román?
Sí, ¿puedo decir una herejía? ¿Se me permite?
¿Y tanto?
No, por favor.
Tiene
no.
muchas cosas de Messi.
No.
Muchas cosas de Messi. Creo que eso es lo que le vieron ahí los scouting del Barcelona. No. Tiene mucha, que le tiene la gambeta corta, esa, la forma de parar la pelota, la forma de llevarla y el tiro de media distancia. Obviamente está a cientos de kilómetros de distancia de Leo, pero tiene esas características.
Ho sento, però ara si ens esteu veient, podreu observar com el tap de l'ampolla ha caigut de la taula. Aquest és Lucas Román, perquè futbolista que comparen amb Messi, futbolista que no arriba a res.
Esperem que, lògicament no serà Messi, esperem que sigui un bon fitxatge pel Barça.
Un altre tap que cau.
Per cert,
el
Barça B marxa Álvaro Sanz, fitxat pel Mirandés, 7 anys i mig al Barça. El Barça es reserva el 45% d'un futur traspàs del futbolista i és molt probable que el proper a sortir cedit sigui Àlex Valle, lateral esquerre, a l'Andorra, de Gerard Piqué, i amb aquest alliberament de fitxa ja es podia inscriure al Pocho Roland.
És una bona opció fitxar futbolistes joves per incorporar-los al filial pagant 1 milió d'euros, 2 milions d'euros. Jo recordo que aquesta teoria la tenia Pep Segura quan estava al Barça, que pensava que era bo fitxar a molts jugadors si et sortien gratis o molt bé de preu, perquè ell partia de la base que director esportiu, clar, els fitxatges és difícil que et surtin bé, però si en fitxes 10 és més fàcil que te'n surtin bé 3 que no pas si en fitxes 4, saps? Però una qüestió d'acumulació, i que el que has de fer és fitxar-los barats.
Clar, però llavors també si en fitxes 10 t'ocupen 10 fitxes, no? Llavors vol dir que 10 jugadors de la Masia que has tingut en el club durant molt temps, o que has invertit en ells molt temps i molts anys, i que coneixen bé el model i que els has tingut fins a juvenil A és perquè tenen nivell, tenen un tap i no poden pujar a aquest Barça B, no? Llavors, jo crec que si fitxes algú pel filial o pel juvenil A, han de ser jugadors que realment siguin diferencials.
Sí. Penses el mateix, Lluís?
Sí, penso que qualsevol fitxatge que faci el Barça ha de complir una sèrie de paràmetres depenent de la posició on jugui, no? Que el Barça, com a club, ha de rastrejar tot el mercat mundial, però crec que també ha de fer una molt bona feina amb el mercat d'aquí, no? I tenim equips, i no sé, ara em surt, doncs, jo sé, el Lleida, el Sabadell, l'Adam, el Sant Gabriel, el Badalona, el que sigui, que hi ha molt bons jugadors aquí. No per la necessitat d'anar-lo a buscar a fora, ha de ser molt millor. Fora hi han d'haver-hi cosetes aquestes de talent, i no sóc partidari de quants més jugadors fitxar millor. No, tu n'has de fitxar un o dos, que et surt malament, doncs et surt malament, però no 10 o 12 per tenir-los, perquè tanques les portes a molts jugadors d'aquí molt vàlids.
Per cert, Álvaro Sanz marxa gratis del Barça?
45% del futur traspàs.
Però de moment no paguen res.
No.
Ha arribat a debutar amb el primer equip, eh?
És molt bon jugador.
No era titular al Barça B. El
Mirandés,
ell
no?
Vol fer un pas més perquè el Mirandés està a segona divisió. És un jugador que s'ha quedat una mica encasillat al Barça B i prefereix trobar aquesta sortida. Va estar a punt de sortir a l'estiu, ja no va trobar una sortida que l'hagués convençut, i ara marxa per aquest 45% del futur.
8 minuts i arribem a la una del migdia. Segur que em direu que no, però us ho pregunto igualment.
No.
Lluïsos, heu rebut alguna vegada diners per guanyar un partit d'algun equip rival? Ui, penses massa, Lluís.
No, estic pensant... Ai. Clar, però d'un equip rival, no del teu propi club com una prima.
No, del teu propi club com una prima, no. D'un equip rival, no.
I si és d'un equip rival, no es pot considerar prima? Pregunto.
És prima, sí. Sí.
Sí.
O sigui, tu l'has rebut, eh?
Jo no dic res.
Ja està, dit.
O sigui que sí. Adrià, que sàpigui Lluís Carreras que des d'avui deixen de ser considerades delicte.
Sí, el Tribunal Suprem considera que deixar-se perdre sí que és delicte, cobrar uns diners per deixar-se perdre sí que és delicte, però cobrar uns diners per guanyar, encara que sigui de tercers, no és delicte, perquè no depèn d'un jugador guanyar un partit. Deixar-se perdre sí que depèn més de tu, però no depèn tant de tu guanyar.
És la resolució del Suprem al famós cas Osasuna. Xavi Albert Canal, Xac, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Explica'ns què ha dit el Suprem sobre aquesta sentència.
Bueno, primer, més que res, dic que és una sentència. Hores d'ara encara no crea jurisprudència. Per la jurisprudència necessites que n'hi hagin dues. Val? Va. Per tant, dues en el mateix sentit. Per tant, és que a partir d'avui ja no sigui delicte, sinó que almenys tenim una sentència del Tribunal Suprem que diu que no ho és. Ens faltaria una altra perquè fos jurisprudència i, per tant, poguessis acollir sempre en aquestes sentències per poder defensar els drets de les persones que han estat denunciades per donar primes a tercers fora del seu equip. Val? Llavors, en aquest cas, que és el famós tema de l'Osasuna, com heu dit, d'un partit que ell a l'Osasuna va donar una prima, no recordo si el Valladolid o el Betis,
Betis.
El Betis, no?
Els van donar una prima per guanyar un partit i una altra prima per perdre el partit.
Exacte. Aleshores, el que dictamina el Tribunal Suprem diu, escolta, donar una prima a tercers per guanyar no pot ser delicte. Per què no pot ser delicte? Perquè no depèn de les persones que reben aquests diners. Si tu jugues bé o malament, Depèn de l'altre equip, també, i de l'àrbitre que tingui el seu dia o no. Si no depèn, guanyar no depèn. A totes les finals els equips surten primats si guanyen la final, però només guanya un. No? Per tant, és que no pots assegurar pel fet de tenir una prima d'un altre equip que puguis guanyar. En canvi, sí que és cert que diguis perdre, rebre una prima per perdre, sí que ho és delicte. Per què? Perquè aquí sí depèn de la voluntat dels jugadors.
Ah. Si tu vols perdre, perdràs.
Malament, expressament, i per tant crear un...
És a dir, si tu vols guanyar, pots guanyar o no, perquè depèn del rival també, s'entén que si vols perdre, perdràs, perquè clar, si tu vols perdre i el rival et vol guanyar, lo normal és que perdis.
Jugues malament i ja està.
I... Dius que no crea jurisprudència perquè en faltaria una altra, però sí és veritat que obre com una via, no? Obre com una via. Però això no vol dir que puguin estar castigades, no? Perquè podria ser una infracció administrativa el perdre...
Això sí. El que seguirà sent és una resolució esportiva. En aquest cas, el reglament federatiu de la Federació de Futbol, i crec que ha estat recollit pel resta dels reglaments interns de cadascuna de les federacions, és que, escolta, esteu predeterminant el partit i això sí que és una infracció administrativa, una infracció esportiva, i que aquesta hi ha una condemna i de dos inhabilitació de 2 a 5 anys, perdre 6 punts a la classificació i una quantia econòmica. Però, bueno, de tota manera, si t'inhabiliten, no sé per què els 6 punts... i perdre el partit. No sé si de què s'adreixen els 6 punts, perquè si t'inhabiliten has de tornar a començar de zero. Ah. O sigui, pots estar 4 anys sense participar a cap competició, però si comences a participar a la competició, ho comences des de la categoria més baixa.
Hi ha un article interessant del Xavier Albert Canal, aquí esteu escoltant, a U-Sport, el portal especialitzat en dret, que fa molts articles sobre aspectes relacionats amb el dret esportiu, que podeu consultar. Xavier, gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Que vagi bé. Solde.
No, he de dir que, com a curiositat, l'Osasuna no va aconseguir salvar-se. Sí, va pagar el Betis...
Va pagar les primes i va baixar.
Va baixar igualment.
Sí, sí, té tele. Lluís Carreras, m'apunto això de que no respons. Aviam si algun dia, estirant-te de la llengua, aconseguim saber qui va pagar aquella prima tercers que vas cobrar i no vols dir. Una abraçada forta.
Ara, després del sorteig, quan ens toqui el Madrid, si ens toca el Madrid, t'ho explico.
Sí, home!
Ojo!
Ojo!
Ara no
marxo. Ara m'he fotut nerviós. Quedem així,
Ara volem el Madrid, veus?
Si toca Barça-Madrid al sorteig, ho expliques a la segona hora del que t'hi jugues. Una abraçada.
Vinga, adéu.
Portes, que vagi bé.
Gràcies, adéu.
A les 12 del migdia, connecta el Què t'hi jugues de SER Catalunya. Què t'hi jugues, amb força i sense por.